Com cada setmana a aquesta hora ens acompanya, un cop al mes ens visita, que un cop a la setmana dediquem espais al benestar i la tecnologia, però un cop al mes ens visita el Jordi Flamarí, que és periodista, divulgador de les tecnologies, i amb el Jordi avui el que farem és parlar de l'àmbit financer en aquest sector. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ramon. Què tal?
Amb un concepte que segur que n'han sentit a parlar, perquè va estar vinculat amb coses fins i tot no del tot legals, sembla ser, o hi ha molta controvèrsia, com són les bitcoins.
Sí, bueno, avui vinc a parlar-te una miqueta i a parlar als nostres oients de la tecnologia aplicada a les finances, del que li diuen el fintech.
I fintech, és
el
com...
fintech, sí, de finances i tecnologia. I si et sembla, comencem parlant una miqueta, introduint-nos en aquest món amb els bitcoins, que sí, que com deies tu, doncs, a vegades han tingut una mica de mala premsa, però anem a veure una mica què són, no? El bitcoin realment el que és una tecnologia, és una plataforma d'intercanvi d'informació entre particulars, el P2P. Quan parlem de P2P sempre pensem en les descàrregues de pel·lícules, les descàrregues de música. Doncs el bitcoin no és més que això, una plataforma d'intercanvi que es pot aplicar en diversos sectors, però que s'ha decidit o s'ha dedicat a fer-lo servir com una moneda.
Val.
De fet, el bitcoin tècnicament diríem que és una criptomoneda i la primera moneda d'aquesta tipologia, aquesta moneda virtual que es va crear. És una moneda que està descentralitzada, que no depèn de cap govern ni de cap banc central, és una moneda purament virtual, i el codi amb el que funciona, és a dir, com són bits, al cap i la fi són bits, és un codi obert, en constant evolució, i el que té com a molt característic és, com es deia, que està descentralitzat i que l'intercanvi de diners, els pagaments, es fan directament entre particulars, sense cap mena d'intermediari. Per tant, no entrarien ni els bancs, ni els bancs centrals, ni els governs. És una moneda com paral·lela a les monedes que coneixem normalment.
Per tant, no hi ha canvi ni res, o...?
Sí que hi ha canvi. De fet, el bitcoin actualment, un bitcoin equival a uns 365 euros. Està al voltant dels 360 euros. I si realment tu volguessis, doncs ara podries perfectament canviar uns quants euros a bitcoins i guardar bitcoins en una mena de moneder virtual, amb total seguretat, que podries doncs fer servir. De fet, hi ha botigues, hi ha online, hi ha botigues físiques fins i tot que accepten el pagament amb bitcoins.
Hi ha un límit per això de bitcoins.
Sí. Com a moneda, quan es va plantejar, quan va aparèixer aquesta moneda, es va plantejar que el número de bitcoins seria limitat a 21 milions. Hi haurà 21 al final, perquè els bitcoins es van creant a poc, i es pensa que el ritme que es van creant cap a l'any 2040... es crearà l'últim bitcoin i tindrem 21 milions de bitcoins en circulació. Ho fan, o el creador d'aquesta moneda ho ha fet així per equiparar-lo una miqueta com a l'or. L'or és finit.
Val. Llavors, hi ha un límit.
Exacte, hi ha un límit d'or, no n'hi ha més. Aquest és llavors, aquesta moneda que intenta és que no es devaluï. El que li passa a les monedes tradicionals, el paper moneda que coneixem, els euros o les pessetes que teníem abans, era que els bancs podien anar imprimint moneda i moneda i moneda. Això fa que cada cop hi hagi
una
més...
Una màquina es anava fent,
exacte, no? Tens una màquina i vas fent calés, i vas fent diners, vas fent monedes, i això que provoca que amb el temps aquests diners perdin el seu valor. La idea amb els bitcoins és que amb el seu número és finit, el seu valor no caurà.
Val.
Com a molt, hi haurà fluctuacions en funció de la demanda, però el seu valor no es devaluarà perquè n'hi hagi més, sinó simplement per la seva demanda.
Com funcionen?
Doncs el bitcoin, repetim, com un producte d'enginyeria financera o de tecnologia financera, és bastant senzill. El que hem de fer és tenir una adreça de bitcoin, que és una cadena, seria com un correu electrònic, perquè ens fem una idea, però tècnicament és una cadena d'entre 17 i 34 caràcters, que combinen lletres i números, i cada usuari té un identificador únic.
Val.
Això seria com el nostre moneder, aquí és on tenim els nostres bitcoins. Quan fem les transaccions, el que faig és jo donar-te el meu codi i tu m'envies els teus bitcoins cap al meu codi, és a dir, es fa un intercanvi des d'un identificador cap a un altre. Una de les coses interessants que té aquest sistema és que hi ha una cosa que li diuen el blockchain, que és com una mena de llibre de comptabilitat on es van registrant totes i cadascuna de les transaccions, des de la primera que es va fer l'any 2009,
totes estan allà,
fins a l'última, i és públic, tothom pot consultar. Per tant, com sabem que el número de bitcoins és finit, podem saber què està passant amb aquests bitcoins, qui els té i on ha anat i qui el li ha donat. És a dir, tots els moviments són d'aquesta manera públics. El que no és públic, i aquí és on entra a vegades aquesta mala fama que tenen els bitcoins, és que darrere d'aquest identificador, que són lletres i números, no pots saber potser la persona que hi ha, i et pots amagar darrere un pseudònim o pots crear un compte fals. És a dir,
els comptes... offshore.
Sí, sí, els comptes, els números són públics, però no les persones que posseixen aquest identificador.
Qui s'ho va inventar, això?
Això s'ho va inventar, és realment un misteri, l'origen dels bitcoins, perquè la primera referència va ser cap a l'any 2008, quan un tal Satoshi Nakamoto va deixar un missatge en un fòrum de criptografia parlant d'aquest nou model de diners virtuals, d'aquesta nova moneda, i que va néixer oficialment, o quan ja es va fer la primera transacció, va ser l'any 2009, uns mesos després. Diversos desenvolupadors es van unir en aquest projecte d'aquest tal Satoshi Nakamoto i van començar a treballar amb els bitcoins i van néixer els bitcoins oficialment l'any 2009. Però l'any 2010, en Nakamoto va dir que plegava, va regalar el codi als desenvolupadors, va dir, mireu, aquesta és la meva obra, jo us la cedeixo, és codi obert, i continueu vosaltres la meva obra. Però realment no se sap qui és aquest senyor. De fet, no se sap si realment
existeix.
Se sospita que ni tan sols és una persona, que podria arribar a ser un grup de persones, i que encara que té un nom japonès, també diuen que ni tan sols era japonès, que sembla per llenguatge que fa servir, com s'expressava, que fos anglès o americà.
També té un punt, no, Jordi, de filosofia, no? D'entendre com el comerç al marge de les institucions, per entendre'ns.
Sí, és una moneda subversiva, és una moneda que va en contra del control dels estats sobre els diners, és una moneda que va en contra del control dels bancs, perquè també el diner és poder. Doncs això és retornar-li una miqueta el poder a la gent i que la gent pogués fer compraventes al marge d'aquests canals tradicionals.
Tot això del bitcoin doncs sona interessant, però què passa amb els diners de tota la vida? També es passaran a virtuals? Es perdrà el format? No els podrem tocar, per entendre's?
Doncs, a veure, no crec que demà tots treballem amb bitcoins, amb aquesta moneda virtual pura i dura, però sí que és veritat que tot apunta que tard o d'hora els diners acabaran sent tots virtuals. De fet, moltes de les transaccions que fem ara no són amb efectiu. Les fem amb una targeta o la fem directament amb una transferència a través d'internet. L'aparició del canal internet per fer les operacions, la banca online, per exemple, i sobretot el mòbil, que també en parlarem una miqueta, estan afavorint doncs aquesta virtualització de la moneda i estan fent que apareixin això que et deia, aquest fintech, aquestes tecnologies aplicades a les finances, que ens faciliten a nosaltres, els usuaris, el moviment de diners, l'enviament de diners, fins i tot entre particulars.
Per tant, anem cap aquí, no?
Sí.
Hi ha experiències de reeliminació física.
Hi ha països com Dinamarca, com Noruega, que ja estan començant a prohibir l'ús d'efectiu. A Dinamarca hi ha un projecte que, per exemple, en petits comerços, en benzineres, etcètera, ja no permeten, així com estem acostumats, sí, no s'accepten targes, doncs, sí. En aquests països ja comencen a no acceptar el diner en efectiu. Tots els pagaments, encara que sigui tu compres un xupa-xups per dir alguna cosa, doncs ho has de pagar o bé amb la targa o bé amb el mòbil. En aquests països...
Aquestes pocket monies, no? Aquestes...
Pots fer-ho, bueno, amb la targeta de dèbit o la de crèdit tradicional, o pots fer-ho amb una aplicació. De fet, en aquests països la taxa d'adopció d'aquestes apps que permeten fer pagaments, petits pagaments, entre particulars o bé amb comerços, estan molt esteses. De fet, el propi govern ho està afavorint. Pensem-ho fredament, per què es vol o per què s'està tendint a l'eliminació del diner en efectiu, perquè el diner efectiu afavoreix l'economia submergida, afavoreix la creació de diner negre, afavoreix, és a dir, el frau una mica dels impostos. Per tant, si aconsegueixen, aquests països aconsegueixen, o al final la Unió Europea decideix eliminar la circulació d'efectiu, el que tenen és un control
absolut
sobre els moviments de diners. Però jo crec que encara que ho fessin, acabaria sortint una moneda de paper paral·lela per continuar fent aquestes transaccions.
Hi ha massa en joc, no? Hi ha massa hàbits en joc.
Sí, hi ha gent, per exemple, que no li agrada pagar amb targa perquè diu que així el banc no li controla ni sap, és a dir, al final quan un...
No queda constància...
Exactament.
Tots hem vist les pel·lis, no? Quan algú s'amaga d'algú,
Exacte, quan tu fas pagaments amb moneda virtual, fas pagaments amb targes, tot saben on has estat, què has comprat, quins són els teus gustos, doncs hi ha gent que això no li agrada i que prefereixen, no, al marge del diner negre, del frau, és a dir, prefereixen pagar en efectiu per mantenir aquest anonimat respecte a la banca.
Anem a això del pagament amb mòbils. On estem i cap on anem?
Ara mateix, doncs, sempre a mi m'agrada dir que aquest 2016 sembla que finalment serà l'any en què començarem ja a fer pagaments amb el mm-hmm. telèfon mòbil. Algun dels oients segurament ja ho haurà vist, o s'haurà trobat a la cua del caixer del supermercat, alguna persona intentant, amb més o menys èxit, pagar amb el seu telèfon.
He de dir que sí que ho faig en pàrquings, per exemple.
Amb el mòbil.
Amb l'aplicació, sí.
Correcte, doncs és això. Aquest 2016 et deia...
Funciona 90%, diguéssim. Depèn de la bona voluntat de qui hi hagi a la taquilla en aquell moment.
Però pensa que els pagaments amb el mòbil fa molts anys, que i sobretot quan arribaven al Mobile World Congress a Barcelona sempre sortia el típic cas, podrem comprar un refresc amb una màquina acostant al mòbil, llavors caurà la llauna automàticament. Sempre que era com la promesa, no? Podrem pagar amb el mòbil, podem pagar amb el mòbil, però aquesta promesa mai acabava d'arribar. Ara sí, ara jo crec que el 2016 la tecnologia està prou madura i uh-huh. també la banca està prou preparada per fer-ho. Els propis bancs, uh-huh. el BBVA, el Santander, la Caixa, uh-huh. el Banc de Sabadell, tots estan començant a desenvolupar les seves aplicacions, uh-huh. els seus wallets, aquests moneders amb els quals puguem fer pagaments amb el telèfon mòbil.
Tecnològicament, com serà això? Aprovar un mòbil...
Sí, la tecnologia que s'està...
Ens agafarà el caixer, el mòbil, o la caixera, el mòbil.
La tecnologia que s'està fent servir per això és una tecnologia que es diu NFC,
sí.
que vindria a ser, podríem dir d'alguna manera, que com el germà gran del Bluetooth. El Bluetooth és un vell amic nostre, que és aquesta tecnologia que permet transmetre informació sense cables entre dispositius. Sí. Doncs l'NFC ve a fer el mateix, encara que el seu rang d'abast és una miqueta més curt, va dels 10 centímetres al toc. Uh-huh. Quan dos dispositius toquen entre ells, llavors es transmet aquesta informació. Es pot transmetre qualsevol tipus d'informació. Podríem transmetre, jo què sé, la clau de la wifi, connectar-nos a la wifi simplement acostant el telèfon. Però un dels usos que s'està desenvolupant més és aquest que et deia que és el que finalment ja està arribant, és l'ús per fer pagaments. En aquest xip, els telèfons de gamma mitja-alta, i cada cop, com sempre, al principi només els tenien els telèfons més cars i cada cop la tecnologia doncs, es va democratitzant, es va estenent, doncs ja qualsevol smartphone que ens podem comprar de gamma mitja normalment ja ve amb un xip NFC incorporat. Això en aquest xip, el que fem és ficar-li les dades del nostre banc, d'alguna manera, el nostre compte d'usuari, i el que ens permet és després, quan tenim el mòbil, doncs acostar-lo al típic TPV on pagues, i t'agafa les dades, i és com si acostéssim la targeta de crèdit.
Si acostar una mica la pantalla i ja està.
Correcte.
Hi ha alguns mites també sobre el que sempre passa això, les tecnologies, quan hi ha calés pel mig de seguretat.
Sí. A veure, en el fons, això que t'explico ara dels mòbils no deixa de ser el mateix que les targetes de crèdit. Suposo, no sé si tu tens alguna targeta de crèdit que li diuen contactless.
Sí. No en tinc, però sé quines són.
Saps quines són? Ara has vist algun restaurant que acostes la targeta al TPV, no cal que el fiquis, no cal que la passis, sinó pip, simplement fas aquest pagament. És el mateix, aquestes targetes de crèdit, de dèbit dels bancs, porten un xip NFC, és el mateix. El que passa és que tal com s'ha desenvolupat o s'està creant, és que els bancs estan dient, doncs mira, com això és molt còmode, fem una cosa, pels pagaments de menys de 20 euros ja no cal ni posar el PIN.
Val.
Llavors, clar, hi ha molts usuaris que s'estan trobant que ara quan si et roben la cartera, abans paties i havies d'anar a cancel·lar el banc, les targetes, però és que ara has d'anar més ràpid, perquè és que de seguida se't poden ficar en qualsevol botiga i fins a 20 euros no els hi demanaran cap PIN i poden començar a fer petites compres. Ja sé que és poc i els donarà igual poc temps, però igualment ho poden fer. I s'estan donant casos, tot i que són bastant excèntrics, de robatoris de fins a 18, 19, 19, 50 euros en llocs públics. Que tu puguis estar al metro i hi vengui algú per darrere i amb un TPV portàtil va passar...
Anar enganxant, no?
Anar enganxant-lo a carteres o a les bosses... anar-lo passant per les bosses i anar intentant cobrar aleatòriament aquests 20 euros. Va passar a Estats Units, a Nova York, en un concert. Va passar que, bueno, hi havia una persona amb un TPV d'aquests i va anar-lo passant...
Amb targes.
Amb targes. Va anar-lo fregant contra el públic en el concert, anava passant i anava cobrant aquests petits fragments de 20 euros, aquests petits tíquets de 20 euros, i bueno, al final van enxampar perquè bueno, van sabien que una persona havia estat allà dins fent això.
Però aquí, sí. Aquí sí que és confort contra seguretat, no? Al final.
Sí. Jo crec que...
Assumeixes aquest risc del confort de no posar uns números, que tampoc és tant d'esforç, no, en principi?
Exacte. Crec que, al final, tota la tecnologia financera, tot el fintech, el que intenta és fer-nos els pagaments més còmodes, com bé dius. I amb el mòbil, el primer estadi seria aquest estadi en el que es comporta exactament com la meva... targeta de dèbit amb aquest xip. Però pensem que també els mòbils, també cada cop amb el temps, s'estan incorporant altres mesures d'identificació, com ara l'empremta dactilar, com ara el reconeixement de cara, el reconeixement de veu, de tal manera que, és a dir, arribarem a desbloquejar el mòbil simplement tocant-lo. O a vegades el mòbil sabrà que som nosaltres, i no dic coses massa enllà i que no estan molt lluny, pel nostre batec del cor. Perquè portarem una pulsera intel·ligent que controlarà el batec del nostre cor, llavors el mòbil estarà molt a prop d'aquesta pulsera i dirà: aquest mòbil el té el Jordi perquè aquest és el seu cor, perquè el batec del cor és personal. També és una cosa que batega amb una freqüència i una força i específica per cada persona.
Sí, doncs, això de l'ull aplicat a qualsevol...
O de l'iris, també. Apple també diuen que està assajant pel seu nou iPhone igual un sistema d'identificació per l'iris. Doncs que tu puguis pagar amb el mòbil i ja no calgui posar el PIN, i encara que sigui de menys de 20 euros, no ho faci automàticament. No? La comoditat estarà en que el mòbil ja sap que ets tu.
Val.
I que tu, en el moment que fas aquest gest, estàs acceptant fer el pagament, sigui de 20, sigui de 30 o sigui de 200 euros. I el reconeixement, ja no farem servir els PINs. Els PINs també estan caducats i els acabarem deixant de fer servir perquè farem servir aquestes mesures biomètriques d'identificació dels usuaris.
Doncs ja, i això ja ho tenim a tocar, no?
Això ja ho tenim. Apple ja ho té, Samsung ja ho té, les marques ja ho tenen. El que passa és com tota tecnologia, s'ha de desenvolupar el seu ús massiu. Ara ja...
I qui jugarà això? Això Visa, Mastercard, poden quedar al marge d'això?
No, Visa, Mastercard hi són, sempre seran necessaris. Perquè al final...
crèdit.
Exacte, quan estem pagant, sempre estem pagant amb un banc. És a dir, els nostres diners, si no fem servir els bitcoins que parlàvem al principi...
Però que podria ser, potser, per exemple, l'aplicació de Visa o l'aplicació del teu banc...
Jo el que recomano, pels oients que vulguin doncs,
també ser d'aquests
dels primers que fan això a la cua del súper, doncs el que els recomano és que ho facin servir a través de l'app del seu banc.
Val.
Què dic? Que el mòbil té un xip, i tu, si vas a la configuració del mòbil, pots, dins del xip, introduir les teves dades bancàries. Val. Però jo recomano fer-ho per fora, és a dir, instal·lar-te l'aplicació, que l'aplicació faci servir el xip per comunicar-se amb l'exterior...
Però que estiguem amb les mesures de seguretat de l'aplicació.
Però que les meves dades bancàries les tingui l'aplicació amb la seguretat de l'aplicació, la seguretat del meu banc. Aquí sí que s'hi gasten els calés perquè tot això, la comunicació sigui segura. Val? Per tant, que no fem servir el xip, sinó fem servir l'aplicació connectada amb el xip.
Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies, Jordi.
A tu, Ramon.
Jordi Flamari, gràcies.